Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Un programa amb una vintena d'activitats vol divulgar el llegat de Sant Fèlix i connectar-lo amb el present, tot commemorant el 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix a Vilafranca. Us explicarem aquests actes que acaben de començar i acaben a l'octubre i redescobrirem aquest camí conjunt que han recorregut les relíquies i la vila amb un parell de membres de la comissió organitzadora. El Marc Paredes, sí, sí, el nostre home del temps. Marc, bon dia.
Bon dia, què tal?
Benvingut. I el Toyo Ribas, bon dia.
Bon dia, bon dia.
La presentació del llibre del Toyo Ribas, Sant Fèlix in Cale Podio, màrtir romà, copatró de Vilafranca del Penedès, divendres passat donava el tret de sortida a aquest programa d'actes. Toyo, què hi trobem, al llibre?
Al llibre hi trobem una síntesi de la història de l'arribada de les relíquies, des de que es van obtenir de Roma fins avui dia, passant per totes les fases de la història, és clar. Són 325 anys, és una mica llarg, això. Però el llibre és breu.
Per als vilafranquins, tot comença amb un repic de campanes, i així comença el llibre, també, el 15 de març de 1700.
Això mateix.
Què anuncien aquestes campanades?
Aquestes campanades, el rector va fer tocar les campanes perquè va rebre una carta de Roma dient que s'havien obtingut unes relíquies importants. Importants volia dir grosses. En aquella època hi havia molts tipus de relíquies. Les més habituals eren petits trossos d'os d'algun sant o fins i tot el que és una relíquia clàssica, teles que hagin tocat la tomba del sant.
Ni per ossos.
No ossos, sinó teles.
Sí, sí, trossos de roba.
Però estem a l'època del barroc, una època fastuosa, que a la gent li agradava la pompositat, vestir bé. Pensa que els regidors de Barcelona en aquella època es discutien el qui portava més puntes al trajo, vull dir, imaginem-nos com era tot això, a part de les guerres, i Vilafranca volia tenir una relíquia important. D'això en deien un cos sant, que volia dir tenir tot el cos o la major part d'ossos del cos. I el dia 15 de març es va rebre la carta dient que s'havia obtingut un cos sant. Per això van tocar les campanes.
Arriba, finalment, a aquestes relíquies. És curiós, però, que, com expliques al llibre, d'aquestes relíquies només se'n saben tres coses. Després ja es vestirà i es farà una biografia, però quan arriben, pràcticament no se sap res.
No, porten el carnet d'identitat, és a dir, Roma, quan dona unes relíquies, encara ara, fa un document, o diversos documents, un dels quals l'important és el que en diuen l'autèntica, que és aquestes relíquies han estat extretes de tal lloc i pertanyen a tal altre. I això ho confirma amb segells el bisbe o el cardenal responsable de la donació de les relíquies que ha passat per diferents dicasteris o ministeris del Vaticà. Què diu aquest paper? Que és un màrtir que es diu Fèlix i que ha estat tret de les catacombes o del cementiri de Cale Podio. Diu aquestes tres coses.
D'aquí el títol del llibre.
D'aquí el títol del
llibre. Sant Fèlix in Cale Podio. Són unes catacumbes.
Cale Podio són unes catacumbes o un cementiri, perquè alternen tombes a l'aire lliure, diguem-ne, i soterrades. Les catacumbes tècnicament són les soterrades d'una àrea de Roma molt bonica, que és el Janículo, que és la muntanya que, diguem-ne, fa retaula a darrere el Vaticà i a darrere Roma. I allà dalt hi ha una gran àrea de cementiris. Un d'ells era Cale Podio. I llavors d'aquí van treure'ls. Hi ha una, ara tot això ho compren una basílica, que és Sant Pancràs. I el nom Sant Pancràs, Cale Podio, hi ha vegades que segons qui ho escriu posa un sobre els altres. Però en una de les fotos que portem es pot llegir aquí dalt a l'inscripció en llatí, cementiri Cale Podio Sant Pancràs.
Arriben aquestes relíquies.
Arriben aquestes
relíquies. Certificades per Roma, són verídiques, són autèntiques. Sabem aquestes tres
coses
dades biogràfiques.
Que és el nom i d'on venen, i que eren d'un màrtir.
I des endavant s'haurà de vestir una mica aquesta biografia, no?
Sí, els predicadors i els que tenien que escriure gotjos i els que feien els villancicos tenien que tenir una història. i llavors s'agafen a les històries de les que s'expliquen a les actes del martiri i posterior d'un altre Sant Fèlix, Sant Fèlix i el seu germà Daucte, que és la festa litúrgica que celebra el 30 d'agost. Llavors, aquests tenen més literatura, diguem-ne, hi ha més literatura piadosa d'ells, i llavors s'agafa aquesta literatura i s'aplica a l'altre Sant Fèlix. I llavors, això fet amb tota la bona fe, genera durant una pila d'anys, una gran confusió, perquè Sant Fèlix, alguns deien aquest és el de Sant Adauta, on és, buscaven... Sant Adauta i Sant Fèlix venen d'unes altres catacombes i els seus ossos estan distribuïts per l'univers catòlic en altres llocs. I llavors aquí molta gent deia, i el que tenim a Vilafranca què és? Doncs el que tenim a Vilafranca és el de Calepodio, que tenim un tros del crani, uns ossos molt importants, 5 o 6, fèmur, tíbies, peronés, costelles, vèrtebres i una pila d'ossos petitets. Jo mirant les fotografies i quan vam posar els ossos a la nova urna, em sembla que vaig comptar una 60 d'ossos.
Diuen les males llengües o el rum-rum vilafranquí que potser tots aquests ossos no són masculins, que pertanyen a diferents cossos.
És una llegenda urbana, sí. No sé on s'origina, sé de dos testimonis. Un, durant la Guerra Civil espanyola i catalana, esclar, les relíquies, els ossos, es van poder conservar perquè estaven a la rectoria, van ser uns edificis, diguem-ne, incautats, profanats, etc. Però el responsable del cementiri va poder conservar aquests ossos en una tomba al cementiri. I el 39 es van ser retornats. Aquí, llavors, hi havia, ho deia fins i tot algun capellà en veu baixa, algun capellà a Vilafranca, home, pot haver-hi una confusió, potser es va... Aquí comença la llegenda. I una altra, que jo sé, no sé si n'hi ha d'altres, més recent, de que un doctor traumatòleg de plantilla a Vilafranca, no vilafranquí, però de plantilla a Vilafranca, veient les relíquies, va comentar, sí, semblen que sigui alguna cosa. No s'ha estudiat. Bé, si es vol, sigui o moda en Sant Fèlix o Santa Fèlix. Sí, que és un nom que, no, que és curiós, que així és com Foix i els altres patrotimis del Penedès han proliferat ara. Fèlix amb noies no s'ha posat. Jo només sé, Maria Fèlix hi ha una famosa artista mexicana dels anys 30-40, però no ha quallat.
I Sant Fèlix no es fa copatró de Vilafranca fins més de 70 anys després de l'arribada d'aquestes relíquies. Quin mèrit fa o per què? Com va?
Perquè durant aquests 70 anys va haver de...
S'ho va haver de guanyar.
S'ho va haver de guanyar competint amb els altres sants que eren invocats per les rogatives. No, és a dir, l'endemà que arriben les relíquies ja es fan unes rogatives al 1701 demanant pluja i funciona, diguem-ne, o sigui, va ploure. Hi ha unes actes notarials.
No és llegenda, és cert.
Hi ha unes actes notarials que ho constaten. Llavors, durant totes les rogatives que es fan aquests anys, Sant Fèlix és molt invocat, s'invoquen altres sants, perquè és una època en què això era molt rigorós, és a dir, les cofradies totes tenien el seu patró, totes tenien el seu sant protector, i eren molt geloses cada una del seu, no? I els sants havien de fer, diguem-ne,
mèrits
per veure qui en sabia més, no? Amb aquests 70 anys es genera, primer, rogatives, es genera tot un corpus musical, els villancicos, es generen gotjos, i estampes, imatges, i es fa festa. O sigui, cada any, el 30 d'agost, es fa festa. Hem d'acabar de trobar documents per saber des del 1701 fins al 1770 i pico com es munta tota aquesta festa. Només tenim, en aquest moment, 3 o 4 testimonis. Un balanç antic del 1755, que ja diu que surt el drac, es fa festa a l'església, i els altres ja es fa castell de foc, ja hi ha músics, és a dir, la festa hi era. I per altra, tenim un sermó del dia de Sant Fèlix editat, publicat, cosa que això no es feia dels sermons de cada diumenge, és a dir, que el 30 d'agost, des del 1701, fins que es nomena copatró, es fa ja festa major. Llavors ve un moment en què les forces vives del poble, que es diu la Junta General, es convoquen presidides per l'alcalde d'aquell moment, es reuneixen a Santa Maria 33 o no, 60 i pico de persones i voten solemnament demanar a Roma que Sant Feliu sigui fet copatró junt amb els altres. I es tramiten aquests papers. I aquí, és a dir, el poble de Vilafranca vota fer Sant Feliu copatró. El retorn de ser, el retorn de si a Roma va autoritzar-ho i al Vaticà, això és una història de lletra menuda que s'han perdut molts papers o no s'han trobat. Però vull dir, és molt important que Sant Feliu va ser votat per les forces vives copatró. No per les forces dominants, és a dir, a la Junta General sí que hi ha advocats, procuradors, molts botiguers, molts llesos, però també hi ha gent de mà menuda, és a dir, és prou representativa de totes les classes socials, una societat estamental, que
l'època... Hi havia gremis, per exemple.
Hi havia gremis, i la gent senzilla també hi era, vull dir que ho van votar-ho entre tots.
Tot això i molt més ho trobareu al llibre del Toyo Ribas, que es presentava divendres donant el tret de sortida d'aquest programa d'actes i que podem trobar ja a les llibreries?
Sí, oi tant, ho vam fer...
Sí, sí.
Vam anar a totes les llibreries de Vilafranca, en tenen, i em sembla que és assequible a tothom.
I tant.
Fem a 15 euros una mica per ajudar a pagar els gastos.
Sí, sí. A més, els dissabtes al matí també es pot trobar a la cripta, que millor que comprar aquest llibre a la cripta, no? Els dissabtes al matí, que està oberta i es pot adquirir també allà.
Hi ha força gent que té la curiositat de baixar a la cripta a veure aquests ossos?
Doncs és curiós, perquè el dia 26 d'octubre de l'any passat, del 2024, quan vam celebrar els 325 anys de la concessió, que va ser una mica el prefaci de tota aquesta festa, realment va baixar molta gent a la cripta,
sí,
es va omplir, i al llarg de tot el dia va haver un degoteig constant, no?, de persones que s'apropaven a veure els ossos de Sant Fèlix un dia que no era el 30 d'agost. I realment sí, sí, va tenir molt bona rebuda.
Quin leitmotiv, quin nexe comú hi ha en tota aquesta activitat que heu programat com a comissió organitzadora d'aquest aniversari, que, com dèiem, arrencava amb la presentació del llibre divendres passat i finalitzarà a finals d'octubre?
Nosaltres, quan vam començar amb tota aquesta programació, ens vam proposar que fos una festa per gaudir-la, no?, per sortir al carrer, per passar-ho bé, però també perquè tingués una vessant divulgativa, pedagògica, per entendre per què fem les coses d'una determinada manera i no d'una altra, per què Sant Fèlix ha acabat sent, no?, el copatró de la ciutat i per què, doncs, al llarg de tots aquests anys doncs, s'ha seguit un model concret i no un altre, perquè sense l'arribada de les relíquies ara mateix no entendríem ni la vila ni tampoc la Festa Major.
Sí. Presentem aquesta activitat. De fet, aquest diumenge...
Correcte.
Hi ha un acte especial.
Sí, hi ha la missa de Vilafranca o missa de Barcelona, Se li pot dir de les dues maneres, perquè...
Sí, aquí, com estem a Vilafranca, diem que és la missa
Correcte.
De Vilafranca, tu.
I a Barcelona en diuen de Barcelona.
Sí, perquè...
Però es va trobar aquí, no?
Correcte. Van ser uns papers, no?, d'una missa cantada, que en veritat corresponen de la ciutat de Barcelona, però el fet que aquests papers es trobessin a Vilafranca, doncs l'anomena d'aquestes dues maneres. És una missa interpretada, per tant serà musicada, serà a l'església de Sant Francesc. Aquest és un acte que va cogestionat amb l'Ajuntament de Vilafranca, que tot això doncs, va sota la batuta de Pere Lluís Biosca, i ens van doncs, oferir aquesta possibilitat d'incorporar-ho al programa, i quan ens ho van presentar, ara ja farà més de mig any o una cosa així, vam dir que endavant, i que podria encaixar molt bé també en la programació. I a partir d'aquí ja tenim molts altres actes de tot tipus.
El 31 de maig celebreu una jornada titulada Que de Vilafranca en sou patró.
Correcte, això ho gestiona el Toyo. De fet, crec que ell ho podrà explicar millor.
Bé, pretenem una jornada que de Vilafranca en sou patró, el vers aquest que s'ha popularitzat. No, es tracta de fer un matí en què poguéssim fer diàleg, debat, col·loqui, amb unes taules rodones en participació de gent que poden orientar-nos històrico-culturalment sobre el tema de l'expressió, perquè hi participi gent d'altres viles que tenen un fet similar a Vilafranca amb patrons i festes també exultants i amb quatre vilafranquins que han estat administradors, exadministradors, pregoners... Una mica per... La cosa seria dir com és el patronatge ara, al segon terç ja del segle XX? Què n'hem de fer de Sant Feliç? O com l'hem de tenir, Sant Feliç?
Què és Sant Feliç? Què n'hem de fer?
No, ser ben clar, què n'hem de fer?
És polèmica, la pregunta.
Bé,
En tot cas, com ha canviat, no?, aquesta relació
no,
amb el
faig,
sant.
Faig una proposta, no faig una proposta, plantejo, si tu vols, un dilema. Sant Fèlix va a les cases dels administradors i es reparteixen a l'any, i quan el porten d'una casa a l'altra, ara va públicament pel carrer, es fa una micro...
Cercavila, no?
Cercavila. Mm-hmm. Al cap d'uns dies, a la casa on t'ha deixat buit Sant Fèlix, s'hi porta, no tan solemnement, per dir-ho així, una peça folclòrica, que és el cap del drac amb unes banyes grosses, etcètera, que representa el bé i el mal, en diuen el cabró, en ca. Va destinat, o això sorgeix, dels parteners de les, dels que han estat administradors, és a dir, les dones, els homes de les administradores i els que han sigut administradors.
Els que han patit l'administració. Que,
ara t'ho has dit. Sí. Bueno, podrien ser els camàlics, podrien ser els ajudants... Ells es diuen els cabrons. Una paraula molt dura, etc. Però s'està generant, això ja té 10 anys d'existència, una corrent, diguem-ne, folclòrica, lúdica, popular, post-Sant Fèlix, no? La pregunta és, Sant Fèlix és un element com això o Sant Fèlix és alguna cosa més?
Promet aquesta jornada.
Aquesta seria la pregunta. I... No, encara més. Sant Fèlix en la societat plural i diversa actual, què ha de representar per la gent que no participa de l'essència més íntima de Sant Fèlix? És a dir, que no són creients,
catòlics,
que són agnòstics o que són simplement indiferents al fet religiós, com s'ho han d'aprendre i com hem de fer aquest patronatge? Perquè no és només el patró dels creients, sinó en diem patró de la vila. Això són preguntes, i jo crec que reflexionar-les en veu alta pot ser útil.
I tant.
Això serà el 31 de maig. Al juliol hi han dues propostes, una tarda literària i una exposició.
Sí, correcte. Aquesta tarda literària, que serà al claustre de Sant Francesc, un entorn immillorable per ser estiu, no?, a l'aire lliure, hi haurà com una mena de recitals de poesia, també dedicats a l'Antoni Massanell, al Valeri Laguna, que això ho gestiona ell, doncs també farà, versionarà una versió del llibre amb Canta i Balla, no?, em sembla que és...
Esperança Balla,
exacte.
De Xavier Hernández.
I serà com una mena de tarda literària. I aleshores, el següent acte serà una exposició, ja a la capella de Sant Joan, que s'allargarà pràcticament fins la setmana abans del Firar, on hi haurà elements antics de la Festa Major de Vilafranca, elements que fa molts i molts anys que no surten a la llum, i també una part dedicada a la iconografia de Sant Fèlix. I estem treballant perquè aquesta exposició es pugui allargar també durant els dies de Festa Major en un altre espai, ja veurem si és a la Capella dels Dolors, fins al dia 11 de setembre, el dia que van arribar les relíquies, també aprofitant perquè les escoles aquesta primera setmana de curs doncs, fan la setmana de la Festa Major, puguin visitar aquesta exposició i també doncs, els dies de Festa Major, que tothom surt de la novena, no?, i tal, doncs pugui adreçar-se en aquesta exposició.
El mes d'agost feu diferents propostes, algunes ja hi són
correcte,
cada any.
Dins del programa, sí. El mes d'agost el que no volíem era solapar-nos ja amb l'administració de la Festa Major, per tant, doncs hi ha relativament pocs actes, més enllà de la novena, no? Però sí que el Joan Soler presentarà un llibre, aquest serà molt més gruixut, serà una antologia literària de Sant Fèlix, un recull de textos de diferents autors i també de diferents variants, des de religiosos, filosòfics, no? Que el Joan Soler doncs, està fent una tasca doncs, ingent en aquest sentit, i això es presentarà el 22 d'agost, just abans de la novena, i el fet més extraordinari que trobaríem en el mes d'agost seria aquesta pujada excepcional de les relíquies a l'altar major, per tant, presidiran aquest ofici solemne de Sant Fèlix, però per pujar-les a l'altar hi haurà com una processó extraordinària, fa molts i molts anys que no es fa una processó amb les relíquies per dins del temple.
I el plat fort del programa d'actes tindrà lloc el 10 i l'11 de setembre.
Correcte.
Coincidint amb l'aniversari.
Sí, sí. El dia 10 de setembre, vigília també de la Diada Nacional de Catalunya, l'acte institucional anirà a càrrec del Toyo Ribas, que oferirà una conferència sobre Sant Fèlix, i també servirà com una mena de pregó per donar la benvinguda, no?, als actes de l'endemà, que serà el plat fort, com bé dius, el dia 11 de setembre, que va ser el dia que van arribar les relíquies, i permetem dir, doncs, 14 anys abans de la Diada, per tant, a Sant Fèlix aquí, ja veurem, no?, si guanya o no. Però la qüestió és que hi haurà, doncs, una repicada extraordinària de campanes, perquè repicaran totes les campanes de tots els campanars de la vila. Això no havia passat mai, no ho tenim anotat. Es llançaran salves perquè Sant Fèlix arribarà de forma, doncs, completament inèdita de nou a la basílica. Hi haurà una solemne processó cerimonial on es convidaran els principals elements de les festes patrimonials d'interès nacional de Catalunya. Es farà aquesta processó pels carrers de la vila i quan acabi hi haurà una entrada a Sant Fèlix, com la del 30 d'agost, i un acte litúrgic a dins de la basílica. I després ja saltem al mes d'octubre, el 25 d'octubre, que ens servirà per tancar aquest cicle d'actes que va començar, d'alguna manera, el 26 d'octubre de l'any passat, i acabarà el 25 d'octubre d'aquest any amb la cantata de la Festa Major, que des de fa 34 anys que no es fa, és aquella famosa cantata que es va fer als anys 90.
Sí, amb lletres del Manel Güell.
Correcte.
I la música d'en Ravensbrück, que va ser una cosa molt bonica. Ho tornarem a fer.
I estan assajant a les
escoles?
Sí,
sí, l'Escola de Música, l'Espinguer, també l'Orquestra dels Goig. Tenim un tou d'entitats, una pila d'entitats que s'estan volcant plenament amb aquest projecte, i també el Manel Güell, la Meritxell Montserrat, doncs, en definitiva, el Carles Sanz, moltíssima gent que ens està ajudant perquè aquest acte de cloenda sigui, no?, a l'alçada del que Vilafranca i Sant Fèlix es mereixen.
Aprofitant els micros de Ràdio Vilafranca, convideu els vilafranquins a sumar-se a alguna d'aquestes propostes?
El que cada un els agradi, vull dir, que poden triar i remenar, per
dir-ho així. I tant.
Aniria molt bé que la gent hi participés, i que la gent, a més, assumés a la Festa Major i que s'assumés, que es preguntés això, que de Sant Fèlix, que de Vilafranca n'és patró, visca
la Festa
visca
Major.
Sant Fèlix.
Hi ha actes per a tots els públics i segur que tothom trobarà el que vol i el que més li agrada. I també amb aquesta música del toc de processó del Miquel Benito, que malauradament ens va deixar, i que aquest any segur que servirà aquest any Sant Fèlix per fer-li un homenatge.
Algú us ha qüestionat si el 2025 calia tot aquest programa d'actes rememorar la figura de Sant Fèlix quan no té tant predicament religiós?
Jo al començament em vaig parlar amb dos bons amics i van fer...
Van arrufar el nas, no?
Sí. Jo volia saber quin era l'abast i què s'havia de fer. Ells van dir que des del punt de vista, diguem-ne, cívico-religiós, van arrufar el nas. Això m'hi ha trobat. Perquè creien que hi ha el perill de que folcloritzem una cosa, i la paraula folcloritzar de vegades té un to pejoratiu. Mm-hmm. Folcloritzar, en el fons, folclore és la cultura popular. Sant Fèlix és del poble. Ara, els vilafranquins d'ara, el tenim així, fa 100 anys el tenien d'una altra manera.
Però segueix amb nosaltres.
Doncs sí, sí, sí.
Doncs moltes gràcies a tots dos, membres d'aquesta comissió organitzadora del 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix a Vilafranca, i per venir a la ràdio a dedicar-nos a aquesta estoneta.
Sí, moltes gràcies
només,
a vosaltres.
No, només creia que hi tenia que haver-hi una dimensió, diguem-ne, de compromís social, però no l'hem trobat. Crec que organitzar, destinar aquests diners a algunes coses, tenia que haver-hi una cosa de compromís social. Si el trobéssim, encara hi seríem a temps.
Segur que sí.
Hi ha uns mesos per davant. Gràcies, Toyo, Marc, que vagi bé. Adéu.
Adéu-siau.
Adéu, gràcies.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Vilafranca obre l'expedient per a la nova contractació de la neteja dels carrers, ampliant el pressupost per millorar-lo. La sessió plenària d'ahir també va aprovar el reglament del Consell Municipal pel Foment de la Llengua Catalana i la Constitució del Consell Municipal de Comerç. Aquests han estat alguns dels acords més destacats del ple ordinari de febrer, que també comptava amb diverses mocions. La sessió s'iniciava per part de l'alcalde Francisco Romero, que donava compte de diferents acords, entre d'altres de la creació de la regidoria de política lingüística a càrrec d'Àngels Dalmau i canvis en el Cartipàs, on Miquel Medialdea passa a ser regidor d'Hisenda i Lourdes Sánchez regidora d'Habitatge. Un dels acords destacats, pres per unanimitat, ha estat l'aprovació del reglament del Consell Municipal pel Foment de la Llengua Catalana de Vilafranca. Talls intermitents de 30 minuts a la carretera de Moja del Mar des d'aquest dijous. A causa dels treballs de millora que es realitzen a la carretera de Moja del Mar, des d'aquest dijous es produiran en aquesta via talls intermitents de circulació de 30 minuts de durada. La previsió és que aquests talls de circulació intermitents es realitzin durant 3 o 4 dies laborables entre les 9 del matí i 2:15 del migdia. El regidor de Via Pública, Jordi Álvarez, indicava que els talls es realitzen per poder fer la tala dels arbres propers al traçat de la carretera, que és una de les actuacions més complexes incloses en els treballs planificats. Durant aquests dies, en aquesta franja horària, es recomana sortida del mar per Canyelles. Recordem que les obres de millora de la carretera de Moja del Mar s'iniciaven el dilluns 3 de febrer i tenen una durada prevista de 6 mesos. L'Arbós impulsa una campanya ciutadana per incentivar el civisme i la recollida selectiva. L'Ajuntament de l'Arbós ha iniciat aquesta darrera setmana una intensa campanya de conscienciació ciutadana per al foment del civisme i incentivar l'ús del sistema de recollida selectiva de residus entre la ciutadania. Una agent cívica específicament formada i contractada per dur a terme aquesta campanya té entre les seves funcions la detecció de punts negres i incidències a la via pública i el diàleg i la resolució de conflictes amb els veïns relacionats amb el porta a porta. Aquesta tasca es realitza eventualment amb l'acompanyament d'un vigilant municipal o un agent de la policia municipal per si cal iniciar un expedient sancionador. Altres funcions importants que l'agent cívica desplega són el seguiment diari dels punts negres detectats i la supervisió i manteniment de les cartelleres municipals, on s'hi ha incorporat informació actualitzada sobre el sistema de recollida selectiva porta a porta. Properament, una de les noves tasques que l'agent cívica està previst que desenvolupi és el foment de les bones pràctiques sobre la tinença responsable d'animals domèstics. I Sant Sadurní celebra dissabte el Forestocs. L'esdeveniment organitzat per Som Sant Sadurní i la Regidoria de Comerç i Mercat de l'Ajuntament es durà a terme durant el matí de dissabte a la zona comercial del centre i al recorregut del mercat. Moltes botigues locals tindran també el seu espai de descomptes i promocions especials dins la botiga. Durant aquesta jornada, els comerços locals i el mercat sortiran al carrer amb ofertes especials per a tots els públics amb l'objectiu de fomentar la compra al comerç de proximitat i dinamitzar l'activitat econòmica del poble. A més, els visitants podran gaudir de l'ambientació musical en directe a càrrec del músic local Albert Caire entre les 11 del matí i la 1 del migdia als quatre cantons. Forestocs és una proposta que vol implicar tota la comunitat, donar suport al comerç local i generar una experiència de compra atractiva per als visitants, que podran passejar pel centre comercial mentre gaudeixen d'una oferta comercial variada i un ambient animat.
Penedès en xarxa.
Són 11:05.
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Queden pocs dies perquè la gresca, el color, la festa i la música arribin a la majoria dels nostres municipis amb les rues de Carnaval. De fet, municipis com Sant Sadurní, Sant Jaume, Sant Quintí i Pacs obren la roda de celebracions aquest mateix cap de setmana. El Carnaval acaba tradicionalment el dimecres de Cendra, quan comença la Quaresma. En la tradició cristiana, aquests 40 dies que dura la Quaresma són un temps de sacrifici. Per això, durant el Carnaval, aquests dies previs, hi ha més llibertat i es permet trencar moltes regles. Això és la tradició. Avui volem parlar de Carnaval amb la nostra gent gran. Volem saber si són dels que el celebren i es disfressen, si els agrada anar a veure les rues de municipi en municipi, si tenen un grup preferit a la comarca o directament si passen i es tracta d'una festa més de la que no participen. Comencem tertúlia als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Doncs efectivament, arrenquem aquesta tertúlia sobre Carnaval i ho fem amb la Júlia Brix. Molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé, molt bé. Jo ja ric.
Júlia, ets de Carnaval o no?
Bueno, ho sou per força. De jove ho seguia, fèiem, em disfressava, fèiem les disfresses, perquè la meva mare era modista, i vull dir, bé, hi participàvem i molt bé. I ara, indirectament, també hi participo, perquè estic cosint uns tratges que, bueno, estic fent de quatre nets a les vestimentes, eh? Hasta unes corretxes que haig de fer per un que va, a no ser que porta la cara tapada, que sembla d'esgrima, però no sé com se diu. Tot allò també em van fer. Em donen el dibuix i mira, la roba i prenc mides i anar cosint i anar fent.
I tu que ets cuinetes, tenim algú típic la setmana que ve, òbviament. Home, dijous gras.
I tant, i tant. Què, la truita de botifarra, bones esqueixades, i tant que sí. I tant, el dijous gras no pot passar. I sobretot, la truita de botifarra pels nens amb l'entrepà, això no falta. Però tampoc no els hi falta la coca de llardons, amb forces pinyons. Sí, sí.
I, doncs...
i la, sí, segueixo les tradicions. El que passa que jo, al ser viuda i no vaig al ball, doncs tampoc ja no... Però jo ho havia seguit sempre, tot això, Soc de festa, soc de festa.
Ja veiem, ja.
Sumem més opinions anant a Domenys Ràdio, on tenim a punt la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell, ben acompanyades de la Laia Batlle. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Senyores, bon dia.
Hola. Bon dia.
Què tal, com esteu?
Molt bé.
Bé, sí?
Sí.
Bé, ja ho veieu, la Júlia li va a la festa, eh?
Sí, 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 sí.
O la festa, la festa. La festa, festa i la feina.
I la feina.
També, també, per força.
Ja, però vull dir que doncs, jo no fora capaç, tu, de fer... Bueno, no, jo la costura no és el meu tampoc. Ni la cuina, ni la costura, ni res de res. Vull dir que sóc com una espècie de cosa rara. Jo només estic...
Bueno, no pateixis, quedarà algun cul cosit, eh? Però és igual.
No.
Amb la foscor no es veu.
Ja, i tant, no, però vull dir que jo la neta que tinc, no sé de què es disfressa, però com que em venen, i encara té una edat que encara em poden comprar, vull dir, encara li van bé, doncs, o... En fi, em venen i ja li compren el que els sembla. No tinc problema per això. I a mi el Carnaval doncs, és una festa que m'agrada. I quan érem joves, doncs jo també m'havia disfressat força. Fèiem una colla i ho passàvem la mar de bé. Cada any ens disfressàvem, quan encara aquí a Sant Jaume no hi havia ni carrosses ni hi havia res de res. Vull dir, érem una colla que ho fèiem. Vull dir, anàvem, cada any fèiem una cosa en concret. Els pares d'una cosa i llavors disfressàvem la canalla d'una altra, els pujàvem dalt d'un tractor i anaven tots allà al remolc, que eren petitots, i nosaltres disfressats al davant fent rocadetes.
Jo però encara me'n recordo que a Barcelona no es feia, no es podia celebrar el Carnaval, encara me'n recordo.
Bueno, aquí tampoc, però ja, llavors que, parles de més
que
anys.
Que sóc grandeta ja.
Bueno, però parles de bastants anys.
Sí, sí, no, me'n recordo que... I ja, doncs, jo no tenia costum tampoc de disfressar-me. Quan la nena, ja vaig dir la nena, llavors sí, cada any disfressa de... Li feia jo. Alguna vegada no, però normalment li feia jo. I li feia la disfressa que ella volia, o el patinatge, també li havia fet els vestits de patinatge i això. Però anar de Carnaval i això, jo no, no.
Sí, sí. Havíem anat, jo abans, anys enrere, anàvem inclús a Calafell... I seguíem com la carrossa. Ara no. Com que ja pugen aquí a Sant Jaume, doncs les mirem aquí a Sant Jaume. A més, com que Domenys Ràdio ho retransmetem com en directe, de dalt al balcó de l'Ajuntament, i carrossa que passa, carrossa que destrossem, en el sentit de...
O no, de vegades no.
O les elevem, o les critiquem, o les descrivim.
Això.
No, molt bé, passem una estona a la mar de divertida. Aquest any aquí a Sant Jaume diu que hi ha 23 carrosses i una comparsa.
I una comparsa.
Ai, va.
Anem a buscar, doncs, la darrera veu a Canal 20, Olèrdola, on hi ha la Fanny i el Pere Mitjans. Què tal?
Hola, bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia.
Què tal? Ja us estem escoltant, ja.
Us estàvem escoltant i jo li estava comentant amb el Pere. Jo no sé si tu t'havies disfressat.
I tant. Només faltaria quan érem joves, ara ja tant. Després ja que vam agafar la direcció del bar i ens vam fer més grans i ens vam casar, ja va ser diferent. Però quan érem solters, Déu-n'hi-do, el que ens havíem vestit. I tant.
I recordes alguna disfressa
especial?
Saps què
passa? Que Quimoix encara no era gaire clàssic. Era més aviat les disfresses de Vilafranca i havíem anat a les disfresses de Vilafranca, el casal i el casino, ens havia passat molt bé. Sí, ens havíem vestit de Mickey i de Minnie, els homes de Mickey i les dones de Minnie. I després ens havíem vestit de petrodòlares, amb la mascareta, amb les senyores de senyores ben vestides, i els senyors portàvem uns bidons d'aquells de color grossos rodons que posava petrodòlares. Són les que me'n recordo millor. Hem ben fet algunes de molt maques, eh? Inclús, perdona, aquesta n'hi ha una de més bona. Ens havíem vestit de romans i de romanes. I la meva senyora, me'n recordo, a veure si algun dia es porto una foto, i la meva senyora, em sembla que estava amestat, i la van engronxar per tota la sala del Vall de Moja. O sigui, imagina quines festes. Anda que no. És per no oblidar.
Aquí també, i desfilàvem pel carrer, eh? Nosaltres un any ens havíem disfressat de gitanos, de cíngaros.
Molt bé.
I inclús vam agafar un carro, que llavors hi havia un carro dels gitanos que deien.
Sí, però llavors
hi havia més de carros. Un carro i un cavall, i van guarnir aquell carro amb coses de gitanos.
I nosaltres també ens havíem disfressat de romans.
Ma
de romans
tenia,
i d'egipcis.
Sí, tenia el nen petit i el portava al coll. Saps? Aquelles maneres que el porten les gitanes així, agafant
la cadera.
A la cadera i portava el nen. Bueno, ja dic, gitanos total, eh?
Però i d'on te treia molt temps per fer tantes coses?
Ah, i es feia amb la disfressa nosaltres, que hi havia una noia que era budista.
Sí, s'anava a dormir a les 3 o a les 4 del matí.
Es feia amb naltros. Els homes anaven disfressats després del sèptimo de cavalleria, i llavors hi havia uns quants que es van fer d'índios.
Molt bé.
I baixàvem aquí dalt, el forn d'obra que diem és el capdamunt del poble, i baixàvem per la carretera avall, pel mig de la carretera, i llavors quan arribàvem anàvem els índios tots agrupats, i d'un carrer, ja ho teníem preparat, sortia el sèptim de cavalleria que atacava els índios.
Molt bé.
Anaven amb un cavall que vam fer amb un mànec d'escombra, me'n recordo, bueno. I el cap davant, jo tenia un tiet que sabia dibuixar molt, i va dibuixar un cap de cavall ben guapo, i els vam fer de fusta.
Molt
llavors
bé.
Anaven aquell escombra i aquell cavall, i li empaitaven amb els índios.
Algo tenies que inventar.
De córrer per aquesta carretera. Els índios al davant i els cavalls al darrere.
Ben fet, ben fet. Era per disfrutar, ni més ni menys.
De riure, mira.
Era per disfrutar.
Jo, aquí a Sant Sadurní, s'ha refredat una mica tot això. Anys enrere havia sigut més maco, perquè jo, com a àvia, ajudava a l'escola del Jacint Verdaguer, feien una de molt maca, que hi anaven, havien anat fins a 200 i 300 nens, i els pares també implicats allà, i vestits de lo que tocava, no? Els hi donaven ja tot retallat, però tenies d'anar allà un dia, i tenies, per exemple, si anaven de pingüinos, doncs tenies d'anar allà, i t'ensenyaven a fer la cara, i
molt
el perfil, i les coses, i el primer, i llavors ja te'l podies endur a casa, els que tu necessitaves, jo me n'enduia 5 o 6, els que de les mides que...
Ho feia entre tots.
Però ja n'havia pres de fer un allà junt amb els altres.
Molt
I
bé,
llavors,
clar, ja tenies idea.
Els meus nets hi participaven. La meva filla, el gendre, li encantava. Però ara ja no ho fan, perquè al principi tothom va ser com... molt engrescador, però després és com el petit fum, que marxa en sense
no
saber de com, no? Doncs mira.
No, però el que passa que, clar, d'això parlem de quan érem, doncs...
Ja, ja, però jo parlo d'ara. Parlo de 5 anys enrere, eh?
No,
4 o 5 anys enrere.
Jo parlo de bastant més enrere.
Bueno, jo també puc parlar de més enrere.
Sí, llavors, ja dic, perquè es disfressava amb nosaltres. Després ja la cosa es va perdre quan van començar a fer aquestes carrosses amb gent que doncs, que ballen i fan els passos aquells que van.
Més lluïda,
això. I la desfilada, llavors això ja ho van deixar estar. Però mentrestant s'ho van
passar. I plena de vedets, oi?
Home, n'hi ha alguna que no gaire, però bueno.
Sí. Bueno, mira, fan...
Bueno,
ja no, pobres, no, vull dir, si els hi agrada ja està bé, però vull dir que, doncs, sí, la majoria...
Ha canviat molt, ha canviat molt amb el que fèiem nosaltres amb el d'ara, per descomptat.
No té res a veure, no té res a veure.
Ara és més comercial i més de cara a galeria que res més, eh?
Sí, bueno, comercial veure... o no. I aquests que desfilen amb les carrosses els hi costa un pico, eh?
I, bueno, perquè hi ha competicions, es guanyen, sí. Si guanyen el primer, guanyen molts diners.
Sí, sí, es veu
bueno,
que sí.
Molts no et diré, no ho sé, però que, doncs, esclar, van per guanyar i van inclús els cavalls. El que passa que hi ha carrosses que ho fan molt bé, ja dic jo, perquè com que s'ho mirem de dalt aquí al balcó de l'Ajuntament, van tots acompassats, fan tot el ball, vull dir, que desfilen bé, però n'hi ha que sembla que vagin, vull dir, que ni ballen bé.
Ho fan amb desgana, ho fan com amb desgana.
Perquè sí, vull dir, i penses per què surten, si no els hi fa gràcia. No sé com
allà on n'hi ha no en pot rejar, de vegades.
Bueno,
sí, si no tenen gaire assajos o el que sigui, esclar, van més patacillos.
Sí, bueno, ja dic, i ara poder s'ha perdut una mica, poder perquè ho limiten, em fa l'efecte, però abans els veia temps enrere, eh? Poder fer, és igual, 4 o 5 anys, amb el got a la mà, eh? Llavors, sí. Vull dir, anaven passant i això tampoc és. Perquè, vull dir, si vas a desfilar, no vas a veure si tens set,
si veus,
aigua.
Si veus gent, descontrola, si tens set, aigua.
Per això et dic que...
No, doncs, ja hi porten suquets a dalt de les carrosses, ja.
Per això et
suquets
dic que,
no
vull dir
són
que
aigua.
No és...
L'aigua
no
fa
això.
Granotes.
Però ara em penso que ho han limitat, això.
Ara ho controlen més, eh? Està més controlat, eh? Tota la part d'alcohol... Està més controlada, sí, fa uns 4 o 5 anys cap aquí.
I a més desfilen molt jovent, canalla jove,
complicat.
Eh?
Sí.
Perquè vull dir, inclús els pares porten els nens petits disfressats del mateix de la carrossa, no? Que ja són ganes, jo trobo que això són ganes. Però ho fan.
Bueno, mira, els agrada.
I disfruten.
I s'ho passen bé, sí. És el que interessa.
Ja està bé.
Ara sempre és el que estem dient, els del davant i els que volen guanyar ja es nota de seguida que tenen un altre tarannà.
Sí,
i la gent que s'ho va passar bé i tal, encara que no ballin tan bé o tan malament, també s'ho van a passar bé. El que passa que estem parlant dels bons, diguéssim, que volen anar a guanyar, i la gent que va a sortir amb la colla i passar-s'ho bé. Hi ha les dues diferències. El que passa que entre tots ho hem de valorar, que hi ha gent que volen, que ja es veu que volen fer... una espècie d'exhibició per ser els millors, i els que van a córrer i a saltar i a brincar i a passar-s'ho bé. Hi ha les dues diferències, per descomptat.
Sí, per això et dic
que el carnaval és això, passar-s'ho bé.
És tot una formació, la mar de bé, i que fan els passos bé, i que ho fan bé, i que n'hi ha d'altres que, bueno, els de davant poder fer que ballen, però quan comencen a anar més endarrere...
I una pregunta jo us vull fer, que com que no ens portem gaires anys de diferència... quan anàveu a col·legi, us deixaven anar al carnaval?
No, si no n'hi havia. Pràcticament,
si no
fèiem,
aquí sí que n'hi havia. Però a les monges hi havia ball, el ball del dia dels casats, que era el dimarts, que era l'últim dia, i el dilluns era dels solters, i llavors hi havia el dissabte i el diumenge, que eren balls amb gent disfressada, però més aviat infantil. Això aquí Sant Sadurní, eh? Parlo d'aquí Sant Sadurní.
Jo parlo
però les monges ens posaven faltes si sabien que havíem anat al ball, eh?
Sí. Jo per això,
llavors
jo que
teníem
no
un cinc
monges.
De religió.
No, jo anava a l'escola pública d'aquí Sant Jaume de tota la vida. No, però aquí Sant Jaume llavors hi havia la societat, i la societat ballaven dilluns i dimarts. El dilluns era un ball així més aviat senzillet i tal, i llavors el dimarts havies d'anar mudat i era un ball
sí,
era, de
aquí
guapo,
també,
eh?
El dimarts era el dia bo.
I era el dimarts de carnaval, no? I llavors, inclús, hi havia un altre, algun o altre que es disfressava, però això ja era com el súmum, no? Que veies una persona disfressada. Una vegada recordo quan venia una gent i portaven carotes, la cara tapada, doncs.
Sí.
I la junta de la societat i no sé què, els hi van dir, si voleu entrar, venien de fora.
Heu de sap...
han de saber qui sou.
Exacte. Vull dir,
heu de treure's la carota i han de saber qui sou.
Per identificar-los, clar.
No se la van voler treure i no els van deixar entrar.
Ah, també passava això, eh? Sí. Bueno, saps què passa? Que la gent es disfressava així amb una mica plan incògnita, no? I llavors, sí, clar, sí. El ball de la gent petita, la gent gran, que es disfressava amb gent de poble, no venia ningú de fora, eren els mateixos del poble, però hi havia la canalla i els quatre grans. Però quan miraves que hi havia alguna colla, que faltava algú, i no, encara aquí ho havien consentit encara, de no dir, però ho deien amb els senyors de l'entrada, val? Però la gent de dintre del ball no ens n'entraven fins l'endemà.
No, però és que aquells, clar, la junta els hi va dir, no cal que ho sàpiguen la gent,
sí,
que ho sapiguem nosaltres qui
som. Que nosaltres,
no els van voler identificar i no els van deixar passar.
Però era gent del poble, els que es disfressaven,
sí,
no venia gent
no
de
sé,
fora.
Però doncs no els van voler...
Home, clar, millor no pobret, sé. Aquell dia tenia moltes panses o tenia el nas estorrupat.
No, anaven més d'un, me'n recordo. Jo me'n recordo.
No, sí, anaven més d'un. Sempre es disfressaven la colla de joves.
Jo era petita, no era gaire gran, no?
Ja, no, és el que estem parlant. Eren petits, i tant, ni més ni menys.
Sí, i després, doncs, bueno, ja va venir tot això de... Llavors també feien... Ara, això ja era de més cap aquí. Feien un dia de per la canalla, doncs. Pel canalla sols, vull dir...
Sí.
El dissabte a la tarda... Sí.
Feien venir un grup així,
inclús,
com d'entreteniment
aquí a Sant Sadurní feien
plegar.
Un passacalle.
Sí. Encara s'ho passava ben bé.
Sí, però vull dir que, doncs, carnaval es feia. El que passa que això sí, quan arribava el dimecres de cendre, ja ho ha dit la Sílvia, llavors era tot...
Ui tant.
Sí.
Escolta, ara molta gent no saben ni què és la Quaresma.
Ja no.
Molta gent
abans,
no saben ni què és.
Si te'n recordes, el divendres sant no hi havia ni tele, eh?
No,
ni tele, la carta,
només
la carta
se sentien
de
saetes.
Perdona, no el divendres sant, no, tota la setmana.
Tota la setmana,
de dilluns fins al diumenge,
sí.
No hi havia només que
carta
música
sacra. Carta de i prou.
Oh, i tant. Mm. Però vull dir que... No,
música clàssica i para de comptar, eh?
De celebrar lo de no menjar carn els divendres, de tots els divendres de Quaresma. Ara, si anaves a comprar la butlla, el divendres sí, però llavors entre setmana en podies menjar. Si no tenies la butlla, no podies menjar durant tota la setmana. Això, diràs tu.
A casa respectàvem el dimecres de cendre i el divendres sant, i els divendres. Però a la Setmana Santa sí que menjàvem carn dilluns, dimarts i dimecres.
Sí. Bueno,
a més, nosaltres en veníem i si no fèiem propaganda, llavors malament rai, no trèiem el tocino.
Però llavors el divendres sant i els divendres, doncs la gent miràvem de menjar coses que no fos amb carn. Vull dir, menjàvem
una monja li va dir al meu pare, diu, esteu treballant, us heu d'alimentar bé, menja que vulguis.
Clar, perquè això és una bestiesa, trobo jo. Ara,
això és com l'abstinència.
Ara ho veus que és una bestiesa.
Ara tens passat el temps.
Però és que ara la majoria de gent no saben ni què és la Quaresma, ni què va. A més, llavors s'acabaven els balls i s'acabaven tot. I ara aquestes carrosses que fan, com que tenen d'anar en tants llocs, algun dia desfilen i ja és Quaresma de sobres, eh?
Oh, tant.
Sí.
Això passa com els tres tombs.
A Moja som els últims, de tot el Carnaval del Penedès.
I Vilafranca,
Nosaltres ja representa i ja s'ha acabat.
I fan desfilades i ha passat el dimecres de cendre.
Ja ha passat, encara duren.
Vull dir, és igual.
Els de Moja som els últims.
Molt bé.
Déu-n'hi-do encara la gent que venen. Quasi venen que tots els
últims. Els primers.
Per això són els més troneres.
Ara hi ha d'altres. Ho fan goita que diumenge ja.
Són els més troneres de Sant Jaume.
Sí, que Sant Sadurní també es fa aquesta setmana.
Aviam si farà mal temps, perquè deien que poder plouria.
Vols dir?
O que faria no gaire bo.
Tothom ho diu, que tenen por de que plogui. Diu, solament que no plogui ja ens apanyarem. Si fa fred és igual, però que no plogui.
Sí,
perquè llavors...
Porten uns vestits ben minsos per tenir fred.
Sí, noia, sí. Però bueno, com que es mouen ja els fan passar.
Ja,
i com que són joves no en tenen de fred.
Aquí, entre aquella dita, qui no té seny no té fred, doncs...
Ara, exacte, ni més ni menys.
Bueno... És qüestió de... Ja dic, El carnaval, perquè ara doncs s'ha inventat tot això de les carrosses i fer totes aquestes parafernàlies i tot això, però vull dir, és una festa de tota la vida, si ha tingut arraigament, vull dir, no s'ha perdut. És una de les coses que no s'ha perdut.
Ja ve de l'antigó, perquè si us en recordeu d'aquest llibre, segurament que el devíeu llegir de jovenets, el de Cameron.
Sí.
Era un dels llibres picarons, perquè, és clar, era per avantposar les festes aquestes de Quaresma, doncs mira, eren celebracions carnals a dojo. I eren amb molta invenció i molt maco. Vull dir, jo el de Cameron l'he llegit dues vegades, fa 3 o 4 anys, em sembla que va ser per la pandèmia, que el vaig tornar a recuperar. I hi ha moltes picardies.
És del Dante?
No ho sé ben bé. Ara ho estava rumiant, quan hi ho he dit. No t'ho podria assegurar, Podria ser.
No. Jo me'n recordo que ho estudiàvem a literatura.
Sí. Bueno, jo perquè, mira, aquelles coses que la picardia et fa agafar-li i llegir-lo, doncs ja el vaig demanar a la biblioteca ja molt petiteta, de préstam, i ara actualment el tinc a casa. Però vull dir que són un llibre clàssic que de vegades, tasta pel jovent, valdria la pena que algun dia llegissin algun tros.
Sí, si volguessin, sí.
Perquè hi ha una refinor a l'hora d'explicar aquestes barbaritats.
La gent jove no està per llegir. No llegeixen tant la gent.
Però això enriqueix el llenguatge.
Sí, home, per descomptat.
Llegir aquestes coses.
El que és guapo, deu ser guapo, és el Carnaval de Venècia, no? Perquè tothom en parla o se'n parla molt. Que no sé ben bé què...
Diuen.
Com diuen, eh?
Us agradaria anar-hi a Venècia un any de Carnaval?
A mi sí, però diu que no hi caben.
Ja massa.
Mira,
diu
i si s'enfonsa, llavors...
Com allà unes de sardines que no caben enlloc. Que hi ha tanta gent.
Jo ja ho miro. Hi ha moltes pel·lícules que han sortit. Ja m'hi conformo.
Senyores i senyor, mil gràcies per fer tertúlia avui amb tots nosaltres.
Igualment.
Que vagi bé la setmana i l'inici de Carnaval. Adéu.
Gràcies. Adéu, bon dia. Adéu.